És un hit rere hit.
Mira, ara estàvem comentant. La David Harry va dir que van tindre aquest sotrac i es van separar i tal, perquè van passar pràcticament d'estar punxant-se l'heroïna pels carrers de Nova York a ser hit tras hit. I quan tu entregues un disco com el Parallel Lines, que té 12 temes i 8 són singles, a partir d'aquí hi ha la barrera, el sostre que et poses tu mateix com a banda, és brutal. Pues estem escoltant com sonaven els 80. Però és que té una cosa, la gent no sap. Els Blondie, en realitat, el que volien ser era un grup de reggae. Mira, a col·lació, la setmana vinent vindrà Pepe Colubi.
Ajà.
Un dels majors, el tindrem en directe aquí a l'estudi. Especialista de reggae. Jo conec a poca gent a Espanya que sàpiga tant de reggae i tal. Pues, de vegades també surt aquest tema dels Blondie, perquè, hòstia, és que eren molt males del reggae. I el reggae, aquest matxembrat de tot el que després derivaria, que Déu em perdoni el que diré ara, papa, que estàs al cel, tot el que després va vindre a Mano Negra, aquell matxembrat de sons, latinos i tot allò, la llavor de tot això està en la New Wave de Nova York. Perquè ara escoltarem com uns tios que són capaços de barrejar els Ramones, fins i tot uns toques de sprinting, música d'Israel d'Estats Units, rock cru de guitarres, en realitat el que volien era Xavi, hazte un dos papeles i que rule. Sona The Tide is High.
Al·lucino que creïn hits que a més a més totes aquestes cançons que hem tirat són ultra conegudes.
Totes.
Es venien com a xurros
i han arribat fins ara.
I que siguin de gèneres diferents, és totes.
Que... Sí, sí. Com,
però
sí,
què
sí.
feien?
És això, mira, la New Wave és això, és el matxembrat i projectar aquests sons, barrejar-los i projectar-los cap a la modernó. Per mi Blondie és la porta d'entrada a la modernó de la música als anys 70. I escolta, per mi, sempre parlem perquè quan es menciona el reggae i menciones a persones blanques, sempre
acaba... Això deu ser una versió, això.
És una versió. Ah. Ara no me'n recordo, ja et dirà.
D'acord.
Pepe Colubi, presentes en recepció, para
ara,
decir...
Ara t'ho busco.
És una versió, no sé, és un d'aquests senyors que se lien un
sí, home, sí.
fill de 14
Jamaica,
anys.
Jamaica.
Se lo lien i se lo fuman. Va, pues és això.
John Holt.
Sempre que parlem de reggae i de persones blanques ens ve al cap, hòstia, els Clash, no? Els punkies també que tenen relació, perquè també van fer unes pipades i tot això, però realment la llavor d'aquest... No la introducció de la música jamaicana als Estats Units, que se mantengui, però que una persona com David Harry i uns blanquets, New Wavers, hòstia, facin aquest reggae, dius, collons, què passa aquí, no? Va, i vull tancar l'embalat d'avui amb aquesta cançó, que és un directe tremendo, amb una senyora de mitjana edat tornant a l'origen de la música americana, amb aquest tema que és un dels meus preferits de la banda. Amics, un altre cop amb això d'un compendi de les sonoritats americanes clàssiques passades pel tamís de la New Wave. Sona en directe el tema Union City Blue de Blondie.
David Harry, això és l'any 2005.
Això és 2005, un directe, ara mateix, que no sé si és a París, això és... Mireu
60 que... anys té aquí, David 60 Harry. Anys.
Mireu, el so de la banda és allò que de vegades intento explicar en paraules, no ho sé explicar ben bé, és expansiu. Mm-hmm. Hi ha poques bandes al món... Quan aneu, jo sempre poso el mateix exemple. Quan aneu al Rasmatàs, per posar un exemple d'aquí de Barcelona, quan aneu al Rasmatàs a veure un concert de rock i esteu al darrere del tot, al meitat de la pista, t'ha de vindre com un vendaval al rock. Això és el que aconsegueixen els Blondie. T'omple la sala d'aquesta sonoritat. És increïble. I amb l'edat que tenia, i la modulació de la veu és una altra, però és una senyorona micro cantant una cançó que és preciosa.
El to i els aguts són diferents, òbviament, sí. però fet, si té 60 anys aquesta senyora
Xavi,
aquí...
Deixa-m'ho dir, ja que se m'està escalfant la boca. Me saco la bomba, la tiro al suelo para que David Harry no pise con su piel la mierda a Barcelona. Queda claro.
La 1:07, doncs haurem d'acomiadar aquí.
No.
Tremenda la descàrrega avui de New Wave amb els Blondie, amb la David Harry i amb aquest mossèn absolutament entregat a la causa.
Entregado!
Amics, un diumenge més, un plaer comptar amb ell, amb el mossèn Nin, que ha recuperat discos que, per cert, és aquelles coses que diem, no són enlloc, això ja,
No.
Amigues, avui acompanyarem el mossèn fins al tram baix amb el cor ple de joia per encarar un diumenge de glòria.
Sí.
Amigues totes.
Amigues
Juan
totes.
Juan Antonio Bayona, Pere Miró, Àngels Bunyalons.
Efectivament, gràcies.
Totes les amigues del programa.
Gràcies.
Bon diumenge. Fins la setmana que ve.
Efectivament, i amigues, recordeu, mai estareu soles. Sempre em tindreu al vostre costat fent tasques d'acompanyament, suport i escalf. I recordeu, estimeu-vos, no escolteu merda. Bon diumenge, amigues a l'embalat. Yeah!
Yeah! 1:07. Hora d'actualitzar la informació. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
El PSOE redobla la pressió contra l'exministre i ara diputat socialista José Luis Ábalos.
Sí, fa dies que Ábalos és al centre de la polèmica per les acusacions cap al seu exassessor Koldo García per presumpta corrupció. Doncs bé, fa només uns minuts la ministra portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha reiterat el compromís del PSOE i del govern contra la corrupció. Alegría s'ha posat a disposició de la justícia i ha dit que els socialistes mai no toleraran la corrupció, vingui d'on vingui.
Siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, tolerancia cero.
Ara bé, Alegría també ha deixat clar que no pensen tolerar cap lliçó que vingui des dels populars. Mentrestant, però, els d'Alberto Núñez Feijó continuen exigint responsabilitats. La vicesecretària d'Organització Territorial del PP, Carmen Funes, ha interpel·lat directament Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? Señor Sánchez, ¿desde cuándo conocía estos hechos?
Els populars acusen Sánchez de deixar-se manipular per Ábalos i asseguren que és per això que no li exigeix la renúncia com a diputat. Més coses. A València, els bombers tornen a revisar tota l'estructura dels dos blocs devastats per l'incendi de dijous. Ara mateix està retirant la runa dels balcons i s'estan netejant la zona per poder-la tornar a obrir al trànsit. Tenim cap allà enviat especial de RAC1 a València, Jordi Armenteres.
Sí, una grua dels bombers que arriba fins a la 15a planta ressegueix tota la façana ara mateix. S'està retirant runa i es revisen els balcons com a pas previ per acabar reobrint tot aquest perímetre de seguretat. De fet, aquest migdia també s'ha desactivat tot el pla d'emergència que afectava la zona i també es desmunta el centre de coordinació d'emergències que s'havia instal·lat aquí des de dijous al vespre. Ja hem explicat abans que les autòpsies conclouen que la majoria de les víctimes van morir per inhalació de fum i no per les flames. Dels 10 cadàvers, n'hi ha 3 que no s'han pogut identificar encara.
Per la seva banda, la policia científica i les autoritats continuen treballant per poder esclarir quines van ser les causes del foc. N'ha parlat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
La policia judicial i la científica seguia por la mañana al menos en el edificio y están recabando pruebas sobre el origen, el posible origen del incendio, sobre las causas de la propagación.
també ha explicat que els primers reallotjaments al nou bloc seran aquesta setmana. Ja hi ha subministraments i també electrodomèstics. En total han rebut 150 sol·licituds d'ajudes que se centralitzaran des de l'Ajuntament. I sobre el caos que hi va haver ahir a la P7, una altra derivada és el temps que van tardar les màquines llevaneus a retirar el gel que hi havia a la calçada. Doncs bé, en aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat l'actuació del Ministeri de Transports, que té la titularitat de la via. Ha explicat que la màquina que anava en sentit Barcelona va arribar molt ràpid pel que fa a la que havia de netejar la via en sentit Girona. Ha explicat que va tardar més, però perquè precisament hi havia un accident en aquest embús. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
Les màquines per treure aquesta pedra que havia caigut a l'autopista, nosaltres en 20 minuts, en tot cas la que és en sentit a Barcelona, la Llevaneus arriba bastant d'hora, en 20 minuts. L'altra va veure complicada la seva situació per arribar al punt, perquè hi havia un accident també a la cua. Les màquines eren agrulles, per tant no eren lluny.
La Miel també ha dit que des del Servei Català de Trànsit treballaran perquè arribi més informació als navegadors dels usuaris i s'evitin així episodis com el que hi va haver ahir a la P7, en què la gent es va quedar atrapada durant més de 5 hores.
Esports, el Girona recupera David López i Justin després de lesió i Jan Couto després de sanció pel partit de demà Montilivi contra el Rayo Vallecano. En canvi, de l'Eblin no està recuperat i continua de baixa. El Barça és segon a la Lliga de Primera Divisió per davant del Girona i a 5 punts del liderat del Real Madrid després de golejar el Getafe per 4-0 a Montjuïc. El Madrid rebrà aquesta nit al Sevilla al Bernabéu, partit de retorn de Sergio Ramos com a jugador visitant. Ancelotti recupera Rüdiger, però té 7 baixes, Carvajal i Camavinga sancionats i José Lu, Bellingham, Courtois, Alaba i Militao, que estan lesionats. D'aquí a poc més de 3 quarts d'hora, a les 2, començarà primer el partit Cádiz-Celta. A segona, l'Espanyol és en posició d'ascens directe, segon, després de la victòria èpica d'ahir al camp de l'Eibar per 2-3 amb 2 gols al temps afegit. I tenim en joc a aquesta hora un partit de la Lliga Femenina de Bàsquet que l'Uni Girona està guanyant de 10 a la pista del Jairis, quan s'està disputant el tercer quart.
I el temps, aquesta tarda encara s'escaparan alguns ruixats al nord del país, sobretot al Pirineu més occidental, amb una cota de neu que anirà pujant cap als 1.500 metres. A la resta, el cel es mantindrà força ennuvolat, amb ambient fred a l'interior i més suau a prop de la costa. Demà a la tarda tornaran a descarregar xàfecs localment forts i acompanyats de calamarsa, els més importants, altre cop concentrats a les comarques de Girona i Barcelona.
2:15 del migdia. Gràcies, Marina. Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon Fins dia. Ara.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Només queden 5 dies. Basic Fit.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Hola, carinyo, et truco des de Galeries del Tresillo perquè he vist que tenen el nostre sofà llit molt rebaixat i com que la teva mare li encanta quedar-se a dormir perquè diu que és tan còmode, doncs n'hi podríem regalar un. Què hi dius? El compro?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença la rematada final. Rebaixes de fins a un 60% en sofàs, sofàs llit, matalassos decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Va, que és un quart de 2 del migdia. He de dir que la convidada s'ha posat a ballar. Ja ho estic revelant a aquesta hora, perquè he començat a compartir també intimitats abans de començar, però bé. Ara fa un parell de mesos sabíem que una periodista referent del món cultural, concretament dels serveis informatius de TV3, deixava el periodisme, almenys temporalment, no ho sé si per sempre, per dedicar-se a escriure. És un tuit el que diu: "Vull provar la vida d'escriptora full-time un temps." És la sabadellenca, i d'aquí que parlem de les nostres coses, Gemma Ruiz, que en els últims anys ha publicat 3 novel·les d'èxit. El seu debut, Argelagues, va ser un fenomen literari l'any 2016, Cala Wendling, any 2020, i Les nostres mares, d'ara just fa un any, de fet aquesta última, Premi Sant Jordi de novel·la d'Òmnium Cultural i que edita en Proa.
I encara més, és un honor per mi, perquè aquesta nit el jurat ha guardonat una novel·la feminista. Feliçment feminista. Una novel·la que fa protagonistes 10 dones de la generació de les nostres mares i que celebra les seves experiències de vida com a extraordinàries i universals. Un punt que no caldria remarcar si no fos que són justament les experiències de vida de les dones el que els que sempre han tallat el bacallà s'han dedicat a desprestigiar, a escombrar i a deixar fora dels honors literaris, sistemàticament. A tot arreu. Aquí, també. Des que Carme Riera va guanyar aquest guardó fa 19 anys, sí, 19 anys, el Sant Jordi no havia anat a mans de cap més escriptora.
Efectivament, 19 anys que el Premi Sant Jordi no requeia en una dona. Les nostres mares és un llibre, una novel·la, feliçment feminista, com deia, que com en les anteriors està protagonitzada per dones. La Gemma Ruiz posa en valor històries colpidores, són fascinants també, situades al final del franquisme, inici de transició, algunes d'actuals, que estan interconnectades. És un llibre que us recomanem molt, si no l'heu llegit encara, i que a les proximitats, però no només per això, del 8 de març també és encara més recomanable. Què tal, com estàs, Gemma Ruiz? Bon dia.
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Home, estem parlant de... No parlem de Sabadell, no?
No parlem de Sabadell, de les nostres coses, ja ho has fet bé, ja ho has dit bé així.
Són les nostres coses, imagina't, eh? Escolta, no és que em sorprengués el missatge, però sí que em va fer pensar el missatge de Twitter. Quan dius, vull deixar, textualment, vull provar la vida d'escriptora full-time un temps, i això implica sortir d'un lloc segur, que és TV3, i que és l'únic lloc que has conegut d'alguna manera, no és l'únic... No és TV3, sinó és casa teva, i és una professió... per la qual, a més, tenies un càrrec important en aquell moment, no?
Sí, he estat un any sots cap d'informatius, però va arribar un moment que, doncs, aquesta vida doble, que jo he portat com els agents dobles, no?, de periodista de dia, escriptora de caps de setmana i de vacances des dels 33 anys, ara en tinc 48. Ha estat una cosa fascinant, ha estat enriquidora per les dues bandes, o sigui, els dos oficis s'han retroalimentat i s'han esperonat i s'han flipat junts, però ara, doncs això, després del Sant Jordi, d'una gira molt bèstia, de moltes presentacions, tot amb alegria i amb energia, però l'energia també és finita, i després, juntament amb el càrrec, no?, de sots cap d'informatius, amb un equip esplèndid, amb una redacció que és casa meva, que és la meva família, la meva aspiració hauria sigut continuar intentant fer veure que sóc una superwoman, aquesta enganyifa. Però va arribar un moment que abans de vacances vaig dir, hòsties, em sembla que potser haig de frenar una mica. I jo, que tinc la possibilitat i la sort de poder fer una excedència per un temps, que no, que no és un moviment tampoc suïcida en el panorama cultural i periodístic que tenim tan precaritzat.
Sí, tant.
També ho he pogut fer perquè sóc una privilegiada d'haver-ho pogut fer. Em vaig treure les OPOs al 2000 i, per tant, tinc una plaça fixa. Llavors, bé, vaig haver de renunciar a aquesta aspiració de voler-ho fer tot, i em va costar molt, o sigui, ho vaig explicar als companys plorant cada vegada, i tothom, bueno, però què ho vols fer? Jo, sí, però em sabia greu, no?, deixar una de les dues coses que m'estimava tant. Però
que era un reconeixement de que no era possible, això.
Sí que és possible, però tenia ganes de frenar una mica el ritme. I llavors vaig pensar, ostres, el moment que tens ara també en l'escriptura passarà. Arribarà un moment que la gent passarà de les teves històries, del que tu escriguis.
Sí, eh?
Home, a veure...
Això en el teu cap és així, una mica?
Bueno, no sé.
O sigui,
no.
Realment periodista en excedència, escriptora durant un temps.
No, penso...
a veure, ara és un bon moment, aprofita'l, no? Mm-hmm. I l'altre, doncs ja hi tornaràs, ja ens arremangarem i explicarem històries i tornarem al carrer i tornaré a estibar el trípode, saps? Clar. Una mica el que vaig pensar.
T'he de dir que recordo, però no estic segur que sigui el meu primer record televisiu teu, no ho tinc molt clar, però és La nit al dia.
Sí, sí, sí.
És La nit al dia les primeres coses que fas o no?
No, jo ja estava fent cròniques als Telenotícies, però d'acord. Sí que és La nit al dia el moment més important. I la Mònica T'Arribas i la Rosa Marqueta i tot l'equip, però bàsicament elles dues i la Mònica en especial és la meva gran sort a la vida. Haver-me trobat aquella dona que em va dir, entrant per la porta, que era la Rosa Marqueta, mira, a partir d'ara... participaràs en un programa, no saps ni com es diu, ni coneixes la presentadora, i ara te la presento, i ens explicaràs una cosa que passi cada nit de la cultura. I jo vaig dir, és que no he fet mai cap directe, Rosa, t'ho recordo.
I o sigui, ja, perdona, quina edat tenies aquí?
Jo en tenia 27.
27.
Acaba d'arribar de les vacances. I em no va enganxar pel passadís.
No havies fet directes?
No, havia fet cròniques, però encara no directes. I em va dir, és igual, que quan vas al cine em saps explicar la pel·lícula? I jo dic, home, Rosa, doncs sí, doncs endavant. I després em va presentar aquella noia que es diu Mònica T'Arribas, hola, mira, què tal? Conegudes ja. I que ens vam saltar al buit juntament amb tot l'equip per fer aquest programa. I per tant, a mi és el moment més important de la meva vida i són les meves mares periodístiques i la Mònica és una de les persones més importants de la meva vida.
I això va... no només va ser un salt professional des del punt de vista que vas fer coses que no feies, sinó també de coneixement del públic, entenc, clar.
Sí.
És un programa molt estimat, La nit al dia, no? Gairebé s'ha creat en un petit mite, s'ha quedat en un altar, no? Com d'un
sí,
record,
la gent no se'n recorda els primers mesos que la gent ens deia, a veure, però què feu a les 12
no agradava. Era raro.
Jo crec que no agradava i els teatres una mica a mi ens miraven i tot l'equip de producció que anàvem pels puestos ens miraven com, a veure, que us hem de deixar els llums encesos fins a les 12 quarts d'una i després hi havien hòsties perquè féssim els directes des dels vestíbuls i els teatres són la meva família.
Perquè havia marxat tothom, representa clar, el públic...
Estàvem fent una cosa que no es feia mai i a més la nit d'estrena, que la nit d'estrena era com molt sagrada. No, nosaltres gravarem imatges a la nit d'estrena i a més després ens estarem al vestíbul amb els llums encesos i farem una connexió en directe. I al principi era com, a veure, un moment, què és aquesta fricada?
Que hem d'anar a casa,
de veritat. I després, bueno, ja et dic, els teatres són casa meva, encara ara, avui en dia. Vull que sí, clar, va ser una cosa una mica boja que vam fer, aquella nau dels bojos que va acabar sortint bé. I jo molt agraïda d'haver caigut casualment a la vida en aquest equip.
En aquest temps, perquè, com deies, has estat, i en els últims temps sots cap d'informatiu, has tornat a trobar a faltar aquella sensació, la de la nit al dia?
A mi el moment del directe i del perill del directe m'encanta. És a dir, jo ara fa molt de temps que no faig un acte públic i quan el faig, bueno, recordo, mira, ara que heu passat el tros, el fragment del Sant Jordi, jo el moment que la Maria Arnal va cantar el meu nom, el cor se'm va començar a disparar i vaig pensar, hòstia, aquí se't para el cor, me l'ha guanyat discurs, que me l'he currat i que és bastant bo. Sí.
Però de que em moriré.
Sí, me l'ha guanyat perquè no el podré llegir, perquè em feia mal el cor i tot de l'emoció. Però quan vaig pujar al faristol, vaig veure el públic, vaig veure tota aquella platea plena, jo en aquests moments és com, estic en el meu ambient. Llavors, quan fa molt temps que no faig un directe, que no parlo en públic, quan ho torno a fer penso, hòstia, aquesta part de mi també és molt, molt... molt genuïna, m'agrada molt.
El que seria la ràdio llum vermell, no? La càmera enfocant-te, el saber que estàs a l'aire...
I quan és un directe difícil, que hi ha gent, que hi ha públic, que hi ha mala maror, que és una cosa complicada, com més complicacions, jo més em creixia. Això m'ho va ensenyar la Mònica, també.
Ah, sí,
La Mònica a confiar 100% en mi. A veure, tu sempre... Sí, la Mònica, sí. La Mònica va crear el monstre, ja sempre li dic, escolta, tu mateixa.
Ja hauràs de domar-lo tu després,
sí,
no? Ja
t'ho trobaràs. Sí, va ser ella.
Recordes el moment en què prens la decisió? De dir, bueno, ara m'aparto un temps de la televisió i...
Sí, va ser abans de les vacances.
Abans de les vacances. Però és una cosa com meditada o hi ha una línia, hi ha un moment que estàs fent una anàlisi o li dius a algú i en el moment en què ho verbalitzes a algú ja és com ja està fet?
No, primer jo m'ho faig i m'ho desfaig abans de dir-ho a ningú, tinc aquest vici. O sigui, que sempre com dono la solució quan ja ho he pensat. Però sí, va ser tornant de les vacances, molt esgotament de la gira del Sant Jordi, molt esgotament de moltes coses, i tu vas tirant, i jo tinc molta energia, i passa que quan en tens tanta, quan estàs a punt de quedar a zero, no te n'adones fins al moment en què et quedes a zero. I llavors, sí, fas plof, no? Sí, vaig haver d'anul·lar clubs de lectura, vaig haver d'anul·lar presentacions d'Òmnium, perquè tornant del Sant Jordi estava molt cansada, tot i que jo no me n'adonava, perquè ets aquest punt també addictiu, les coses que t'agraden, i quan ets molt energètica passa.
Bueno, però amb el Sant Jordi passa bastant això, no? O sigui, perquè aquest matí parlàvem amb el Jordi Puntí, fora de micròfon, ens deia, home, que ha guanyat el Premi Sant Jordi,
sí,
no?
Sí, i tant,
i
som molt amics.
I el confeti, no? I ens deia, és que és bastant esgotador, eh? Sí. És molt bonic, però a la vegada el fet del premi, que vas molt de la mà d'Òmnium, ja hi ha una llista de...
Sí, que també és la gran
sort. Concerts, gairebé.
Clar, totalment, totalment. I llavors, jo, doncs això, aquest moment és com tornar a dir, va, doncs va, recapitulem, ara m'enfoco un altre cop en la feina, perquè m'havia demanat un parell de setmanes de vacances per poder fer tots els bolos, i llavors sí que abans de les vacances, abans de l'estiu, sí que vaig tenir el moment de dir, és que em sembla que no estic fent bé. Va ser com una intuïció. Em sembla que haig de parar una mica perquè potser per un cop a la vida puc fer una miqueta de break amb una cosa. També tenia com una novel·la al cap, una altra que m'estava venint, i era com, potser ara ho puc fer.
Qui de la teva, del teu entorn, abans que comencés a publicar, sabia que escrivies? Perquè m'has parlat de 33 anys, però tu no publiques fins als 40, gairebé.
Sí,
no?
És que no escrivia.
Ah, no escrivies?
És que no escric mai.
Com que no has escrit mai?
Mai, vull dir, jo feia les meves cròniques de la tele, que és un minut i mig, per tant hi ha molt poc text. És veritat.
És un llibre curt?
És un llibre curtíssim.
És un conte?
Un microrelat cada TN.
Monterroso.
Exacte, i no escrivia, però vaig conèixer l'Albert Forns, que és el meu company, el meu nòvio, el meu home. I...
És culpa d'ell?
Una mica sí. Jo els agraïments d'Argelagues ho dic, perquè ell... Ostres, tu has d'escriure, i jo dic, bueno, jo ja escric les meves cròniques, no, has d'escriure llarg, tal, i jo dic, bueno, jo sempre dic que quan em jubili escriure la història de la meva besàvia, i bueno, quan et jubilis, Gemma, igual aquella cinta que guardes de la facultat està ja allò corrupta i no, i dic, oh, potser sí, vaig transcriure-la, vaig veure que, bueno, doncs, potser necessito fer més entrevistes, necessito fer feina, em vaig anar engrescant, i va ser preparant Argelagues, que va acabar sent una novel·la que tampoc pensava que fos una novel·la, perquè...
Sí, quan comences a escriure Argelagues, què era allò?
Era la transcripció d'una entrevista, i la recerca i la documentació de molta història de Catalunya, del capitalisme, de la industrialització, del tèxtil i de la història de les dones durant la guerra i de la postguerra, a la guerra catalana però en totes les guerres. Va ser recerca, documentació, engrescar-me a aprendre coses que no tenia ni idea, i d'aquí a que fos una novel·la
Estaves fent de periodista igualment.
Estava fent de periodista completament, sempre faig de periodista quan abans d'escriure, sempre. O sigui, la part de la documentació, la part de la recerca és la que a mi em torna a l'ela. És a dir, jo no escric si no hi ha coses que m'interessin molt aprendre i que sé clarament que em falten per aprendre. La nostra carrera ja sabem que de continguts és justeta, et dona eines per l'ofici, però després tu les coses que et notes llacunes. I jo escric, segur que escric per aprendre i per la recerca. Sóc una gran lectora de tesis doctorals, sempre ho dic, que la gent li fa gràcia, però
no?
T'ho prometo. A més, agraeixo...
Però què vas a buscar-les a on?
És que agraeixo sempre perquè estan en obert. La gent que fa tesis doctorals, la majoria les penja i les trobes. I llavors qualsevol temàtica que tu vulguis aprofundir en aquella cosa molt específica, hi ha una tesi doctoral feta.
Hi ha algú que s'ha encarregat durant anys
i ho agraeixo.
Pensant això.
I jo sóc molt de tesis doctorals, d'assajos... Quan vull fer una novel·la no llegeixo ficció. Llegeixo com si hagués de fer un documental.
Que bona aquesta.
Sí.
Sobre això de l'inici... i a l'Albert Forns, que fa el comentari d'aquí, bueno, ha obert la Caixa dels Trons, efectivament, sí. És com la Terribas igual.
És l'altre creador. Sí.
Ha creat un altre monstre, no? Clar, m'has parlat d'Argelagues i m'has parlat d'aquest inici, que en el final és una recerca familiar, no?
Sí.
D'una cosa molt important, ara no vull tornar-hi i que no sembli una conya, però Sabadell. O sigui, al final és un entorn determinat, que parlaves d'un passat industrial, però també vens d'una família que és pagesa, no? Com d'important ha estat per tu a l'hora de crear, des de l'inici, literatura, el fet de recollir el testimoni de la família?
Clar, la meva família ja ha viscut sempre en entorn urbà, diguéssim, però sí que les arrels familiars venen de pagès, de la meva besàvia, que neix a Castellterçol el 1906. Llavors, aquí sí que hi ha aquesta cosa de dir, ostres, hi ha una persona que a mi m'ha criat, a mi i la meva germana és la que ens ensenya les paraules, diguéssim, i els refrans i les frases fetes, i va viure en un món a anys llum del meu. I aquí és quan comences a gratar i sí que veus que hi ha moltes coses que no en tens ni idea. Que tu has estudiat en un institut que porta el nom d'un fabricant tèxtil, o bueno, era un teòric tèxtil, i en canvi al teu institut...
I Ferran Casablanca.
Sí, i a tots els instituts de Sabadell no t'expliquen la industrialització a Sabadell, a Terrassa o Barcelona. Expliquen l'anglesa, sí. Però els...
Veus les xamanelles i prou, no?
Exacte. Nosaltres no sabem res d'això. I llavors tota la lluita de classes, tot el moviment, no?, que hi ha allà al darrere, tota la industrialització a costa de l'energia de les dones i de les nenes, tota aquesta, ara, allò de la... del pregó que vaig fer també a l'Ajuntament de Sabadell, que va resultar aquella plaça de les dones del tèxtil, no? Mm-hmm. Perquè les dones del tèxtil no estan honorades en lloc. Llavors vas començant a gratar i sí que t'interessa aquesta història, aquesta hair story, que t'han ocultat, que t'han escatimat, que no t'han explicat i que t'has de buscar pel teu compte.
La teva família, que eren obrers del tèxtil?
Sí,
què hi havia?
Sí, la meva tieta àvia cosidora de peces, la meva besàvia treballadora a Cal García Planes, que va conèixer la meva àvia allà, el meu avi amb un taller, el taller d'esveus que feien els telers, o sigui, era com el manyaca, sí.
I és tot... la banda sonora de Sabadell,
exactament,
dels que hem viscut en una època que ja no existeix.
Sí, nosaltres ja no la sentíem. O potser...
Bueno, jo sí, el centre sí, eh?
Alguna fàbrica, sí, és veritat.
Jo sortint de casa, anant a l'escola, era el tacatac, tacatac,
sí, el timbre també de parar per l'alarma, no? O el timbre o la sirena de parar per els àpats o
sí.
Llavors sí, la meva família, com pràcticament tots els sabadellencs, molta gent de la seva família treballa en fàbriques tèxtils. Sí.
Ara que parlem de família. Les nostres mares està dedicat a la Margarida Pala Rubio i la Conxita Canal Gil. Qui són la Margarida i la Conxita?
Doncs és la meva mare i la meva sogra. Perquè aquest llibre no és cap d'elles, cap dels 10 personatges protagonistes, però sí que és la seva generació. I llavors elles també, com la majoria de les dones de classes populars, les que van poder ser universitàries, que n'hi van bé, però eren la minoria. Elles dues són d'aquestes classes populars que no van anar a la universitat i que segurament haguessin volgut fer moltes més coses i que segurament nosaltres hem pogut fer les que elles no van poder. I per això la dedicatòria.
La teva mare no va poder fer el que volia.
La meva mare volia ser infermera, el seu pare no el va deixar, llavors, sí, ben bé no, i la Conxita, ella potser hagués volgut ser cantant, perquè tenia una veu increïble, i en aquella època ser cantant era difícil, vull dir que sí, que totes han somiat coses que la majoria no van poder fer, i nosaltres, en canvi, sí.
I la filla de la teva mare, que ets tu, com veia la seva mare? Quina imatge tenia d'aquesta mare que no havia pogut tenir una vida professionalment brillant o que... Com se la mirava?
Clar, com ens l'hem mirat totes les d'aquesta generació, que és molt bé, és la nostra mare, però nosaltres volem ser com els nostres pares. Això és com ens els hem mirat. No volem ser del seu equip, perquè elles només són mares. Vale, sí, tenen feines, però coses que no
I
són...
I tenen el carinyo i tenen l'amor, però el triomf...
El que té l'aplaudiment públic és el pare, per tant, jo vull ser amb el que té les millors coses en públic. Clar.
Com aquesta cançó...
per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un barbut i que arregla una porta i després...
El pare modèlic que volen les filles,
sí,
eh?
Sí, el que passa que aquí el que arreglava la porta sempre és la meva mare. La titulatxera de casa és la meva mare. Això en honor a la veritat ho haig de dir.
Està bé. Aquí... La veu greu no, però la porta sí.
El Guillem Gisbert li diria, no, la de la porta, la que l'arregla és la meva mare, les persianes i tot el que calgui.
O els vermuts sí que els pagava el pare.
Sí.
Si és que n'hi haguessin, no? Llavors, hi ha un moment que te n'adones que tu, volent ser de l'equip del pare, has estat injust amb la mirada que has tingut cap a la teva mare o no?
I fa molt poc.
Fa
I va
poc,
ser parlant amb un amic meu, sí. Jo estava fent com tota recerca de l'inici del patriarcat.
Perdona, et vull aturar aquí un moment. El pare què es dedicava?
El meu pare era director comercial d'una multinacional.
Clar. Viatjava, entenc...
Sí, la meva mare feia de comptable de la botiga dels meus avis. És diferent.
I llavors era la brillantor i la grisó,
sí, manera. Sí, la cosa quotidiana i la cosa com més de viatjar. Mon pare viatjava sempre a l'estranger, amunt i avall per Espanya.
T'he portat no sé on de...
Clar, els regals que ja esperaves, a veure què ens has portat de viatge i això i l'altre i tal. Sí.
I l'altre feia el dinar.
Clar, i mi mare el dinar, no només, el dinar, portava la casa, portava els comptes dels familiars, la comptabilitat de la botiga dels meus avis, o sigui, tota la resta, allò, i per tota la resta Mastercard, i per tota la resta les mares, no?
I dius que te n'adones tard.
Sí, i tant, fa poquíssim. Per estudiar la història del patriarcat, inflant el cap als meus amics, com sempre faig, un amic meu em va dir...
Infles molt el...
Sí. Però després tots m'ho agraeixen, eh? Perquè després... Ostres, ara l'altre dia vaig poder contraargumentar amb allò que em vas explicar. Primer em malaixen una mica els ossos, però després m'ho agraeixen.
Està bé.
Sí. Des d'aquí una salutació a Miquel Adam, que és un dels que li he donat més a la tabarra. Però aquest no m'ho va suggerir. Va ser un amic meu, el Dani, que baixant del seu poble a Banyoles va dir, mira, la meva mare aquest cap de setmana m'ha explicat una cosa que no m'havia explicat mai. I és allò que sempre parlem i tal, si és que les nostres mares, és que han fet moltes més coses de les que nosaltres, i a vegades en una reunió, quan dius alguna cosa sempre ens referim als pares, però a vegades també venim de les mares, no? Aquesta, la nostra personalitat, i parlant amb aquest amic meu, una mica és el germen de les nostres mares.
Escriure t'ha fet apropar-te a ella?
M'ha fet fer una cosa que recomano molt, que és convertir-te una mica en investigadora de la teva pròpia família.
Uau, això és una cosa...
Això amb els avis em va passar, és una cosa que no agrairé mai prou a l'Albert, haver-me fet escriure, i jo escriure les gelagues, perquè...
I fer-ho a temps, eh?
Quan se m'ha mort l'avi, quan se m'ha mort l'àvia, encara tinc la meva tieta àvia viva, però el fet de... preguntar-los per la joventut, a parlar amb ells, que es converteixes en persona.
Ah, total.
I els neteges el relat familiar i els rols enganxats que tu et venen de sèrie. Per tant, tens com una llibertat en veure'ls amb ells la figura completa, o segons el teu relat, però esporgat d'aquelles coses que es van repetint i repetint, no?, les famílies, i veure la meva mare, veure el meu pare, veure la seva joventut aquests anys 70, estudiar les legislacions, el Codi Penal, el Codi Civil, el que podien fer les noies, el que no podien fer, la majoria d'edat, tot el tema dels avortaments, els anticonceptius, veure els teus pares de jove, no com a pares, sinó com a persones, és una cosa molt, molt, molt xula de fer.
Veure els teus pares com et veuries a tu, diguem-ne, no?, com veuries un company, un col·lega, un amic, no?, que vas a fer una birra.
Diguéssim, desjudicialitzat dels mandats familiars.
Clar, el tema és que tenim la impressió els fills que els pares sempre han estat pares.
No? Exactament, i sempre estan aquí per nosaltres. No, clar. Perdoneu, tenen una trajectòria, tenien unes il·lusions, les tenen, totalment. Tenen una vida... Tenen...
Vas néixer tu i hi ha coses que van canviar, no?
Exacte, i el món continuava girant abans i continuarà girant després.
Totalment.
I això a mi m'ha agradat molt, aprendre també aquesta joventut, perquè saps què passa? Que els 70 i els 80, com que els tenim així com banalitzats bastant per les pel·lis del Destape, això ens pot semblar que els tenim molt propers i folcloritzats. I això ens pot... m'ha fet perdre esperit crític de realment com llepaven les dones aquesta època i quina era la problemàtica de ser dona amb un tardor franquisme, però franquisme i feixisme, per tant, no?
Vols dir que el relat aquest de l'obertura del final del franquisme...
Posa-la
amb
moltes pinces.
Aquesta Barcelona que dèiem Barcelona era una festa, bueno, per alguns era una festa, no?
Per alguns era una festa, exactament. Per totes no era una festa, no? I llavors, a mi m'ha agradat molt i m'ha ajudat molt a estudiar aquests anys.
N'has pogut parlar amb ella?
Sí, de fet, jo primer vaig fer tota la documentació, llibres, tesis doctorals, assajos, i després va arribar un moment que vaig dir, home, a veure, soc periodista, les tinc bastant a mà, la meva mare i els seus grups d'amigues, que en té dos grups, de, com 10 cada grup, 10 dones, engatussa-les una mica, les convides a sopar, que després trobes que el sopar te l'acaben fent elles, si tens la cara dura típica de fill i filla que
hombre,
fem tots.
No es pot evitar.
Si la truita d'aquella de patates que tu vas prometre que faries ja te la porten feta, bueno, en fi. I llavors els vaig fer com preguntes sobre temes una mica delicats, sobre els avortaments, sobre allò d'anar a Londres, sobre els anticonceptius, sobre les maternitats, sobre les tries, i llavors els vaig fer una mica de test. No les volia intoxicar gaire, ni em volia intoxicar jo gaire, però sí que vaig dir, home, tens allà unes que van viure els anys 70 amb pròpia pell, i sí que en vam poder parlar, i vaig tenir també la impressió, que és el que ara estic constatant als clubs de lectura, que tenien moltes ganes d'explicar-se i de dir les coses sense embuts. I és el que està, aquells dos sopars és el que està passant en els clubs de lectura que vaig a les biblioteques. Que el llibre és una excusa per destapar-se, compartir coses i tenir els arguments que potser els hi havien faltat a les d'aquesta generació. El llibre, la conversa que genera aquest llibre, els hi dona aquests arguments i es dona, doncs, una cosa molt màgica, no?, en aquests clubs.
Clar, sembla que les dones en ser mares, igual com dèiem abans, la vida s'atura i passen a ser només mares, perquè això és una mirada dels fills i sembla que gairebé de l'entorn, no?, en el moment en què s'atura una vida determinada que tenia certes il·lusions o camins en una època concreta. Sortosament això està canviant, no a tota velocitat, però passa a ser una altra persona. el fet de ser mare, i això la defineix més que gairebé cap altra cosa en el món, no?
Bueno, clar, això també depenent de... Això ho fa el mandat social sobre clar, clar. Què és la maternitat, no? Mm. Si tu vius en un règim feixista on l'única funció que se li atorga a les dones és la reproductora, tota la resta és sobrer, i ja com feia un any que tothom era casada, ja tothom començava a mirar si hi havia panxa, si no n'hi havia, què estava passant
clar,
allà.
Clar.
O sigui, aquest judici en el propi cos, en la teva pròpia sexualitat, en els teus propis cicles, és una cosa invasiva, és una guerra contra tu, no?, pràcticament, aquest judici social.
T'ho has notat llavors... aquesta pressió, també?
Clar, nosaltres ja, per sort, hem nascut en un moment en què ens han deixat bastant més en pau.
Sí, no t'han estat perseguint
no
amb el
comparar,
tema dels fills i
no,
tot això.
Nosaltres som una generació que hem pogut decidir si en tens, si no en tens. Després, tot hi ha circumstàncies, però i quan els tens i a quina edat, no es pot comparar amb elles. Mm-hmm. El judici contra elles, aquest mandat social únic, no ha estat el que hem tingut nosaltres.
Mm-hmm. Abans em parlaves de l'Albert Forns com la importància d'obrir-te aquesta porta literària. Com ve d'imaginar casa vostra? Perquè, clar, dos escriptors és una cosa que té les seves dinàmiques.
Te l'has d'imaginar com que gairebé un peu, diguéssim, ha de xutar els llibres que estan a sobre, a davant de l'altre peu. No, a veure, no som tan porcs, però sí que molts llibres, tio, molts llibres.
Sí, eh?
Molts llibres.
On
sí.
escriviu?
Clar, jo ara escric a casa, sí. vaig fer la il·lusió que escriuria en una biblioteca i va durar dos dies.
Ah, vas intentar escriure en una biblioteca?
Vaig intentar, perquè em feia com la il·lusió de... No, perquè l'Albert sempre ho havia fet bastant. I deia,
ah, ell escriu en biblioteques?
Ell sí, ell bastant, però jo vaig dir, va, jo també ho faré aquest cop. I em va durar dos dies i jo estic a casa i ell va a l'Ateneu, sí. L'Ateneu Barcelona, sí.
El fas fora de casa?
Sí, ell també ha sigut sempre de marxar fora, però aquest cop sí, una mica el podríem dir que li he dit, escolta'm...
O sigui, tu quan necessites escriure no pot haver-hi res al voltant?
No, però ningú, ningú escriu al costat d'un altre. No, ara no em vull eximir de la cosa, però és normal.
Estàs justificant-te,
No,
ho estàs veient.
És que et busques conversa. Nosaltres som la conversa infinita amb l'Albert.
Ah, perquè no pareu.
No parem. I clar, llavors només ens faltaria estar al costat i no, t'has d'aïllar i després quan et trobes al vespre, tot allò que has acumulat, després ens ho expliquem. Però durant el dia, no.
Però li dius, Em toca escriure, Albert.
No, ja em veu que tinc aquella mirada perduda de ara ja està.
M'estàs sobrant, ara?
Sí, jo ja estic de cara. A més, jo soc molt, molt workahòlica, molt...
Escrius molt?
Escric molt, vull dir que quan estic escrivint és que dino a davant del teclat, o sigui, no m'entretinc ni...
Ah, no pares?
No paro, o sigui, em trituro el menjar, que és molt...
Que et tritures el menjar?
És molt cutre dir-ho, no? Sí.
Què vols dir que et tritures?
És molt cutre, no, això que t'estic dient.
Què vol dir que te'n tritures?
No, que, bueno, si, ara, si un dia tinc un menjar...
Papilles?
Que no, bueno, doncs una mica sí, i així m'ho menjo ràpid i no em distrec, saps què vull dir? A veure, que
papilles,
una persona
meu,
que aprecio la gastronomia...
No, segur.
Que em sentirà la Maria Nicolau i em fotrà un vol. No, aprecio la gastronomia, m'agrada anar als restaurants, m'agrada menjar coses senceres, però per passar-ne via, a vegades m'ho trituro.
Però això, qui seria? Una jornada laboral sencera, tu escrivint? Quan et t'hi poses?
A veure,
8 hores?
No, és que 8 hores és gairebé...
No, em sembla 7, veritat, però que 6, necessitis...
6-7 hores puc estar-hi perfectament.
6-7 hores del tirón?
Sí, sense parar. I llavors, saps què passa? Que entres com aquella dinàmica, com allò, com si fos una meditació, que tu saps que estàs esgotada, que ja no et surt res més, però a vegades m'haig d'obligar a marxar, perquè podria estar allà fins als 10 de la nit.
Sí, noi.
Sí.
Bueno, clar, t'has d'obligar, perquè més tens una persona que hauria d'entrar a casa en algun moment per anar a dormir, no?
Cert.
Et pica el timbre, ara no em va bé! Pues he de dormir, carinyo. No puc dormir a la biblioteca. Han tancat ja la biblioteca.
És el detall de deixar-me tornar a entrar, sí.
Bueno, que sapigueu que aquest és el canvi, que no sabem quant de temps durarà. Estàs escrivint, entenc ara, hi ha d'haver-hi un projecte per allà, perquè ja està publicada des de fa un any, més o menys, la novel·la, no?
Sí, ara surt en castellà, que també això em farà fer gira, i també és bonic.
Què tens al cap?
Ui, moltes coses.
Ara ha col·lapsat, M'ha mirat,
sí,
ha fet una dècima de segon de...
Sí, ostres!
Ara no em preguntis això. Ara no em va bé aquesta pregunta.
No, ara de moment estic engegant la quarta, que sempre és un moment una mica delicat, però bé, ja hi soc, i ara és la gira per Espanya i gira per Itàlia, presentant el segon, que ha sortit traduït en italià.
Gira per Itàlia, això ja
sí,
és...
Sí, això és bastant xulo.
De veritat, eh?
Sí.
Gemma Ruiz and the Wailers. Gemma, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Dos minuts per tres quarts de dues del migdia, fem una pausa i tancarem precisament amb cuina. Mirarem a de preguntar-li a la Carbó si s'ha de menjar el menjar triturat
no,
o no.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, en contractar ara l'assegurança de la llar o de cotxe amb Zurich, pots guanyar 4.800 euros per complir el cistell d'anar a comprar fins a dalt de tot. Vols ser un dels 5 guanyadors? Consulta'n les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió
Plus. Día Lliure amb Xavi Bundó.
Un minut per damunt de tres quarts de dues. Ha arribat una persona impactada a l'estudi.
Sí.
Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Mira, tenim per aquí Blai Morell i la Sotillo. Hola, els dos.
Hola, hola, Xavi.
Heu provat això alguna vegada de la Gemma Ruiz, que va dient, ha marxat dient, no, no, però ara que no quedi aquí com la boja, eh? Però que menja triturat davant de l'ordinador per no haver de tallar...
No, jo tampoc.
Abans. Mira que sou especialistes, eh? Vosaltres dos, de menjar a l'ordinador, eh?
Sí.
Mira. Una paella?
No, però ara ho provarem.
La idea és bona. Si és tens bona, així molta dir? Pressa, però el temps que trigues en triturar-ho, jo crec que... No sé.
Ai. Bueno, fantàstica, Gemma Ruiz. Bé, la Mireia Carbó, que ja sabeu que és la millor cuinera a aquest cantó del Mississippi i que té una escola de cuina al barri de Gràcia de Barcelona. És que no sé quin és aquest cantó del Mississippi. A l'altre, que hi ha?
Clar que hi ha.
Està molt lluny, el
Mississippi. Ja muntaré una franquícia allà, si cal.
Bueno,
així.
A Montana.
A Montana. Bé, ja sabeu que té l'escola de cuina Mireia Carbó, que està a tope aquests dies fent tot tipus de, en fi, de cursos. MireiaCarbó.com. Ara, quin seria el show?
Que tinc de tot. Ara
restaurant xinès, m'han dit ara.
Restaurant xinès a casa. Oh, com fet? Bueno, el vam estrenar l'altre dia.
Però aquest,
brutal.
Quan parlem
xulo.
De restaurant xinès és rotllito de primavera?
Sí.
Oh!
Ah, què dius?
Sí. Molt fan.
L'ollito de primavera.
Però, sí, clar, hi ha hagut de trobar la persona que... Sí, que avui no es pot dir res.
Però, escolta'm, jo he vist moltes pel·lícules del Peter Sellers.
Sí.
No he vist un cadàver per postres?
No podrem dir res, va, tira.
Doncs, això... Això, que ensenyem a fer rotllets de primavera, ensenyem a fer... Però, mira, estaven tan bons, Xavi, tan ben fets...
A Restres
tan...
Delícies.
Sí. Ostres, però boníssim, la gent flipava, jo també, eh? No, això no.
Ja, fideus aquests...
Perdona, un momentet.
Fideus xinès.
Ja us haig de dir.
No, ja qui sobra, no?
Ja, és la gràcia.
Que és japonès.
És la broma.
Va, broma, bolins.
No tenen sentit de l'humor, aquests.
És que la Clara de cuina ja saps.
Jo vull dir que és una de les meves cuines preferides, la cuina xinesa, eh?
Però diuen que és la punyeta, el que passa és que...
No és molt fregida?
No, hi ha de tot.
Jo pollastre agre.
Va ensenyar a fer un llom picant, però que no picava gens, però que estava espectacular. L'arròs aquest, els rotllets no xurrejaven l'oli. Bueno, estava espectacular.
Per què no
molt
fas
bo,
un dia especial de cuina?
Home, mira.
Perquè em guanyo la vida venent cursos. Bueno,
no,
porto ara aquí al tal, ara què?
Ja. 2 de març, restaurant xinès a casa, diumenge 3 de març, pasta fresca a casa, que jo també, i el 22 de març, cuina argentina. Vinga, la carnaca.
I saps quina hem fet ara? El de cuina argentina és molt guai. Ensenyem a fer les empanades de farcides de matambre, bueno, molt xulo. I hem fet un per la menopausa. Per la cuina, la menopausa. Durant la menopàusia, les dones, què han de menjar, com et pot ajudar, saps?
Com et pot ajudar per
l'alimentació. I, bueno, el faig jo, evidentment, el fa una dietista nutricionista tecnòlica dels aliments, perquè si ho fes jo, us faria tot el dia això que teniu aquí sobre bunyols. I
bueno, és que has vingut a portar... Que, mira, avui hem parlat de les àvies bastantes vegades.
Sí.
Amb la Campistany... No.
Amb la Gemma.
Amb la Gemma. I ara parlem de cuina de les àvies.
Amb les Amèriques. Ah, que guai, molt bé.
Amb les Amèriques, sí. Que avui receptes de la iaia, una
sí,
mica.
Sí, de pastisseria de la iaia.
Pastisseria de la iaia, sí. Que és una altra cosa. Són difícils, perquè és que de veritat...
Són superfàcils, fàcils, Xavi.
Sempre,
i a més s'estan perdent, i no s'ha de perdre. I va. Ho hem de fer ara, que fa fred, que et quedes a casa, que no ve tant de gust sortir, i que no fas l'operació biquini, perquè si no ho fem ara, què? Jo la vaig començar dilluns passat i la vaig acabar dimarts.
Vinga, va, doncs. Quina?
Va, rosquilles, no?
Oh, rosquilles.
Les típiques rosquilletes, així, de les tubetes, no d'aquelles dures que et trenques la pinyata, sinó de les tubetes. Mira, se'm fa la boca aigua. Un ou, d'acord? 100 grams de sucre. 125 grams, que sempre que dic això hi ha algú que em corregeix, 125 grams de suc de taronja. Vull que el peseu, no vull que el mesureu, tot i ser un líquid. 30 grams d'oli, 350 grams de farina normal, la que teniu a l'armari, 8 grams de llevat químic, sí, 8 grams. Llavors necessitareu oli de fregir, oli de girassol, una miqueta de sucre i canyella per arrebossar-les, si voleu, doncs les perfumarem. Però escolteu, dins d'un bol vaig l'ou amb els 100 grams de sucre i el suc de taronja i l'oli, sí, amb un batedor de mà així, tiri, i els aromes, el que vulgueu posar. Podeu posar una miqueta de ratlladura de la pròpia taronja que haureu espremut, podeu posar una miqueta de vainilla, una miqueta del que us doni la gana. D'acord? Això fas així una miqueta, que es desfagi el sucre. I ara incorpores la farina tamitzada, que si voleu la passeu per un colador. Si no ho féssiu, tampoc passaria res. I ho barreges amb una cullera o amb una espàtula d'aquestes de goma, que va perfecta. Sí? I ara això ho tapes i ho deixes reposar a la nevera uns 20 minutets. És molt important aquest repòs. És absolutament necessari.
Com queda això?
És que et quedarà que no ho pots agafar per enlloc i en canvi quan ho deixes reposar 20-30 minutets, i si és més és més, doncs el gluten es desenvolupa, saps? El fred fa que puguis muntar les rosquilles. Per tant, ho deixes tapadet amb film a la nevera.
A pell, allò que en diuen,
a pell, si pot ser.
Que no faci crosta. Ah,
exactament, molt bé, Xavi.
Caram.
I ara...
És
un crac, és un crac.
Però què us penseu?
I ara... Xavi, escalfes. Estic aquí.
Estic al costat, Cal que em cridi.
Agafes una paella o un cassó, nosaltres ho fem amb un cassó amb bastant d'oli de girassol, l'escalfes, i vas fent boletes d'aquesta massa, amb les mans untades amb oli de girassol, si no se t'enganxarà i no t'ho podràs enganxar.
De girassol és perquè no tingui tant de gust com
sí, l'altre? Sí, és correcte. Ja. I avui en dia també és pel preu.
Que a vegades sembla, que a vegades sembla que no ho has de fer tot amb oli d'oliva. Bueno, hi ha determinades coses que és un problema.
Això no, perquè faria molt gust d'oli d'oliva. Per tant,
recordeu, durant la pandèmia, el que va pujar l'oli...
De girassol? Tots els olis.
Sí, tot. Sí, sí.
Uf,
tots, bueno, però ara és...
Ara la diferència
ara,
és molt...
Ara és necessari ara pel gust i pel preu.
Sí, total.
Per tant, feu boletes i com et mulles el dit... el gordito, com es diu?
El
polze. Sí. I fas un foradet al mig i ho vas fregint. Vas fregint les rosquilles.
Però arribes a fer forat o és només...
Arribo a fer forat.
Fas forat.
De fet, faig forat una miqueta gran, perquè quan les fregeixes, creixen, i si no se t'ajunta el forat veu el forat. Llavors, feu com una mena de dònut, saps? Les vas fregint, i quan les treguis, si vols, els hi pots posar una miqueta d'anís, si no vols, pots passar mil. Jo, per exemple, a casa no en tinc.
Però anís així...
Anís del típic anís, però de licor. No, jo que a l'escola tenim un...
Un flus-flus.
Un flus-flus. No sé quin nom té, un vaporitzador.
Val qualsevol altre...
Vaporitzador.
Licor.
Sí, amb bonet, allà dins del...
Imagina't, unes rosquilles amb bonet.
És bona idea, Sí. I ara després les passeu per sucre, tindreu en un plat una miqueta de sucre en gra, sucre normal, o sucre barrejat amb canyella, les arrebosseu i ja està. I això es pot congelar, amics meus.
Oh! Fet ja!
Si tu vols congelar-te unes rosquilletes per no fotre-te-les totes, perquè clar, això no pots partir per la meitat i et surten unes 20...
I si les deixes allà sobre la taula...
És correcte, vas passant i vas fent pim, pim. Llavors, si no vols, les pots congelar i anar-les traient a miquetes.
Bravo!
Gràcies! Les heu de fer.
Has de triar-ne una,
Mira, doncs faré una cosa. Al meu Instagram,
sí,
a Carbó Mireia, amb el carbó davant, us he deixat els bunyols de vent. Pam, allà els teniu.
Avui que ja n'hem menjat prou, tu.
Jo vull provar aquells, pareu de halar. Vale. Després, Llet fregida, també és un clàssic. No ho recordeu? Jo recordava a casa meva feien... La meva iaia en feia. Mireu, has de bullir mig litre de llet amb 75 grams de sucre, una pell de llimona, una branqueta de canyella, un el que tu vulguis, d'acord?
Però ho portes al bull, això?
Sí, sí. Escalfes la llet, sí, reserves una petita part d'aquest mig litre, val? I la fas bullir, doncs això, amb la llimona, la canyella, el que us agradi, i quan arrenqui el bull, ho treus del foc. Bé. I ho deixes infusionar una miqueta, bé, val? Deixes que es refredi un palet, perquè així també aquesta llet agafarà més gustet. I això ho coles i... A part, hauràs barrejat el sucre amb la maicena.
Ah, el sucre no anava amb la llet, eh?
Ah, sí, ho pots posar, és igual. Sí, sí, ah, sí, sí, és igual, no passa res.
No?
No, no, és igual. Al final és com una multiplicació, és igual. Aleshores, a part, barreges la maicena amb una miqueta d'aquesta llet freda que ens havíem guardat, és per dissoldre-la bé, saps? Sí. És igual si hi és el sucre o no. I això ho aboques a la barreja de la llet infusionada, que li haureu tret, evidentment, la pell de canyella i tal, si no es trobaran per allà al mig, i això t'ho poses, si pot ser, amb un tàper de plàstic perquè no s'enganxi. Ah, perdona, perdona, és que vull anar ràpid i m'estic atabalant. Bulls la llet,
sí,
amb els aromes,
sí,
i el sucre.
Sí.
A banda, desfas la maicena,
correcte,
amb la miqueta de llet.
Correcte.
Ara el que fas és treure els aromes i aboques la llet que tenies desfet amb la maicena, a dins la cassoleta i ho fas bullir. Fas xup-xup, clar,
bullir,
clar, de fer, perquè la maicena ha de quallar.
Okay.
Aleshores, quan qualli, quan faci un xup-xup, t'ho aboques amb un tàper, si pot ser rectangular, millor,
sí,
i ho deixes refredar, tapat a pell, i quan estigui tapat a pell, a la nevera. Quan estigui fred, a la nevera. I l'endemà, o a l'estona, o quan hagi allò estigui fred, ho talles a quadradets i aleshores ho passeu per ou, per farina, ou, i ho fregeixes, i després ho passes per sucre rebossat, saps, o canyella, o el
que
vulgueu.
Algú li pot que és com una torrija.
Però és només
però
de llet.
És de llet.
És llet, no és llet,
clar,
és llet, clar, clar.
Hòstia. Bravo, des de...
Gràcies. Molt bé.
Aquí no l'han provat.
No?
No l'he provat
mai.
Sotillo i Molins l'han provat.
Anda.
Cuina de la iaia.
Sí, és la quallada que es fregeix. No, segur que sí.
Bueno, penjarem la recepta també a l'Instagram.
Sí, i tant,
eh?
Sí.
I la resta a racu.cat, allà ho trobareu. Les receptes de la iaia, de la Mireia Carbó.
Vinga, de pastisseria. Farem de cuina.
Això, està molt bé. Gràcies, Mireia.
A vosaltres.
RAC1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Mobles La Fàbrica. A Manresa i Vic.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Actualització constant a racu.cat, el portal de notícies de RAC1.
Vinga, una mica més d'un minut i rebrem a les dues en punt del migdia. Fins aquí el Via Lliure d'aquest cap de setmana, aquestes 14 hores de ràdio. Nosaltres ens acomiadem i tornarem, com sempre, puntuals dissabte que ve a les 7. Que vagi bé, adeu-siau.
Visca les senyores de mitjana edat. Home, bueno, per l'amor de Déu. Eh?
en té 78. Recordem que... No! Calleu! Quietos ahí detrás, los ultrasurs de missa. Fora!
Està bé, està bé.
Vull recordar que el baremo per mi, la senyora de mitjana edat, comprèn de 36 fins 86. Perquè 87 ja és una altra cosa.
Que la gent ens deia, a veure, però què feu a les 12 de
la nit? No agradava. Era raro.
Jo crec que no agradava, i els teatres una mica a mi ens miraven, i el tot l'equip de producció que anàvem pels puestos ens miraven com, a veure, que us hem de deixar els llums encesos fins a les 12 quarts d'una, i després hi havien hòsties perquè féssim els directes des dels vestíbuls.